El bo social del govern no aconsegueix evitar que afectats per pobresa energètica que ho tenen tot elèctric minimitzin el consum per fer front a les factures. Avui parlem amb el Josep Babot, que és portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Senyor Babot, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Estem parlant del bo social. Què és exactament i qui pot accedir?
Sí, el bo social és un mecanisme d'ajuts en termes de la factura elèctrica per a llars vulnerabilitzades. Doncs actualment qualsevol llar que compleixi un requisit de renda que estan establerts per reglament pot accedir a aquests descomptes. I depenent del grau de vulnerabilitat pot accedir a un descompte del 40% sobre la factura, també del 65% o del 80%, segons aquests barems de renda.
Els requisits que s'han de tenir per poder accedir a un bo social, senyor Babot, són molt exigents, no?
Sí, ho eren tradicionalment i és una cosa que portàvem molt temps denunciant perquè els barems de renda eren excessivament baixos i deixaven a molta gent doncs, que de forma efectiva està patint pobresa energètica, però amb uns ingressos suficients doncs, no hi podia accedir. Això és veritat que durant els últims temps ha canviat i fa poc va haver una reforma d'aquest bo social introduint una nova categoria que es deia bo de justícia energètica, sí. Que el que pretenia fer era poder fer arribar aquest mecanisme a llars amb famílies treballadores però que tenien ingressos precaris. Llavors, amb aquesta eina, el govern pretenia arribar fins a 1,5 milions de llars potencials. Quin és el problema?
Sí.
Que el mecanisme, el procés de sol·licitud està excessivament burocratitzat i d'aquests 1,5 milions potencials que hi podien accedir, uns mesos més tard, només 2.300 llars, segons l'última notícia que tenim, sí. Són els que han pogut accedir a aquest descompte del 40%.
Que poques, aquesta, no? Que poques.
Aquesta diferència entre 1,5 milions i 2.300 llars és el que nosaltres veiem com un gran problema i que demostren un cop més doncs, que la forma d'accedir-hi a la sol·licitud, l'accessió a burocràcia, al final és un obstacle claríssim perquè moltes llars hi puguin accedir. Per això ja portem molt temps advocant perquè aquest descompte, doncs, de la mateixa manera que passa a països com Portugal, al nostre sí. entorn, sigui automàtic i pugui accedir-hi doncs, per nivell de renda aquelles llars que ho necessitin.
Més, aquestes mesures del govern contenen mínimament les situacions de pobresa energètica, però no la redueixen, no? Hi ha molta gent que té por de no poder pagar el rebut, no? I això explicaria l'increment de famílies que no mantenen casa seva una temperatura adequada durant l'hivern i que han crescut, crec que fins a un 15% de les llars catalanes, no?
Sí, exacte. Aquí hi ha un altre problema que és important parlar, que és que el bo social, aquests descomptes segons el grau de vulnerabilitat, no són sobre tota la factura, sinó que hi ha un límit de quilowatts hora bonificats. Per tant, tot el que ens passem d'aquest límit establert per reglament doncs ja no queda bonificat i va a preu normal. Quin és el problema? Doncs que llars que estan 100% electrificades i que, per tant, depenen de l'electricitat, per exemple, per escalfar casa seva o la caldera de l'aigua, per exemple, doncs és amb molta facilitat que es poden traspassar aquests límits i, per tant, doncs hem vist a les nostres assemblees, per exemple, dones grans que viuen soles i que només per haver d'escalfar l'aigua o escalfar casa seva doncs estan pagant, inclús en bo social, factures de fins a 200 euros en un mes fred d'hivern.
Quina vergonya. Escolta'm, i això, no hi ha ningú que digui prou? Ja sé que vosaltres hi treballeu de valent, sempre ens posem en contacte amb vosaltres per parlar sobre aquest tema, però, ostres, se'ns hauria de caure la cara de vergonya, no? Sobretot als nostres governants, no? I posar una mica fil a l'agulla i dir a qui tenen aquestes empreses de dir prou, basta.
Sí, sí, totalment. Nosaltres portem ja temps fent campanyes d'incidència. A nivell estatal doncs, també ens hem trobat amb el Ministeri, hem fet campanyes conjuntes amb altres entitats i organitzacions. I sí que és veritat, per exemple, que en el tema dels barems dels límits de consum, per exemple, els límits eren molt més baixos abans i a través de la pressió que vam aconseguir fer, doncs sí que s'ha aconseguit pujar una miqueta. Però seguim detectant que aquest límit de quilowatts hora bonificat és massa baix i moltes cases doncs, tenen aquest consum. Sempre l'argument és el mateix, és el de que si deslimites, per exemple, la bonificació, això afavoriria un gran consum i el que volen és més un tema d'eficiència energètica, però el que nosaltres som doncs, plenament conscients és que precisament les llars vulnerabilitzades són les que tenen, per exemple, pitjor aïllament tèrmic i, per tant, necessiten més calefacció per poder mantenir casa seva a una temperatura adequada. Són les que tenen també els electrodomèstics menys eficients i, per tant, gasten més. Llavors, no és un tema de que les famílies vulnerables doncs, facin un consum exagerat o excessiu, sinó que és un tema purament d'eficiència en aquest sentit, i llavors, per a elles, doncs, cal donar-los una mà. Uh-huh. Portem molt temps fent incidència, hem aconseguit canvis, i lògicament estem en un context ara a nivell estatal que era impensable fa 5 anys. Tenim una prohibició de tall a llars vulnerables que està activa des de l'any 2020, i que lògicament ha canviat molt les coses en aquests últims 2 anys respecte al que hi havia abans. Tenim aquest bo social que ens ha anat ampliant a poc a poc, però això no treu doncs, que, com bé deies amb el tema de les estadístiques, no treu doncs, que moltes llars encara no poden estar a una temperatura confortable a l'hivern i que les xifres han empitjorat respecte al que venia sent. I estem atents ara a veure quines són les xifres del 2022, que normalment acostumen a sortir cap a l'estiu. Uh-huh. És a dir, l'últim trimestre de l'any sempre es pregunta a les famílies a través de l'enquesta de condicions de vida, aquesta pregunta de la temperatura adequada en els mesos freds, i no sabrem el resultat del 2022 fins aquí uns mesos encara, i veurem si han pitjorat o no, quin és l'impacte real d'aquesta crisi de preus de l'energia que portem temps patint, i veurem si les mesures que ha fet l'Estat doncs, i que han aprovat doncs, són suficients, que al nostre parer doncs, no ho són.
Josep, tu deies que la llei catalana impedeix tallar la llum, però hi ha molta gent que assegura que les subministradores li envien diversos avisos amenaçant de fer-ho, eh?
Aquest és un problema evident. El problema és que moltes de les companyies, de les grans companyies, com és el cas d'Endesa a Catalunya, que és la companyia majoritària, doncs tenen sistemes automatitzats no?, de comunicar impagaments. Llavors, malgrat que existeixi aquesta protecció a nivell... Aquí a Catalunya tenim doble protecció. Per una part, una llei catalana de pobresa energètica que impedeix directament el tall a llars vulnerables i per l'altra, aquesta moratòria estatal que t'he explicat abans que porta en vigor des del 2020. Amb aquesta doble protecció, les companyies, lògicament, no haurien d'enviar cap carta, però ho segueixen fent perquè tenen tot el sistema automatitzat. Per tant, les famílies segueixen rebent cartes dient a tal dia es produirà la interrupció del subministrament quan no és veritat i al final no acaba passant. A les nostres assemblees abans teníem moltíssims talls i a partir de l'aprovació de la llei catalana el 2015 i després d'aquesta moratòria, doncs no en vivim tant. Ens segueixen produint alguns, però és minoritari.
Recordem, Josep, que la pobresa energètica no és només a l'hivern, eh? Perquè també hi ha estiu, i també hi ha estius que fa calor, i aquella calor que dius que em moro, no?, que necessito aire fred, gent que està malalta, que necessita aire, i un llarg etcètera.
Sí, exacte. I també una mica amb la situació actual d'emergència climàtica, doncs cada cop segur que ens sentirem més a parlar del tema quan tinguem unes de calor més exagerades i més freqüents. Jo crec que sí que serà bastant clau en els propers anys afrontar aquest repte no? de com fer front a aquesta pobresa energètica d'estiu, que cada cop estarà més als noticiaris, però, per altra banda, també destacar una cosa que intentem també fer pedagogia a les entrevistes, als espais on participem, que és també separar una mica la idea de pobresa energètica a un fet exclusió de temperatura i de confortabilitat a la llar. Vull dir, hi ha molts altres aspectes a nivell d'higiene personal, a nivell d'alimentació, que també tenen a veure amb el consum energètic.
També.
I després també tota una part de quina és la relació de les companyies amb les famílies que la pateixen a nivell d'assetjament, enviant cartes, fent trucades, pel tema del recobrament. Tot això doncs, té un impacte evident en la salut emocional i psicològica de les famílies, i també s'ha de tenir en compte com els impactes també de la pobresa energètica.
Podria dir tantes coses, però m'estalviaré comentar-les. Al marge en eleccions. Aquí ho deixo. Josep Babot, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, gràcies per la tasca que feu i en continuarem parlant perquè s'ha de fer, perquè la gent li arribi el missatge, la gent que mana, ja m'entens. Gràcies.
Molt bé, doncs merci per deixar-nos aquest espai.
A vosaltres, una abraçada.